El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.
¿Qué opina de él?
Me da igual lo que le pase.
¿Incluso que muriera?
Me daría igual que desapareciera.
Es lo mismo.
No lo es. Si yo tradujera desaparecer por morir, me despedirían. Y si fuera lo mismo, no existiría la ONU.
Su profesión es jugar con las palabras.
Yo no juego a nada.
¿Lo estaba haciendo?
No, lo hacía usted. Si le quisiera muerto, me habría callado y habría esperado a que pasara. Pero no, no lo he hecho. No estoy aquí para eso.
¿Aquí?
Aquí, trabajando en la ONU en vez de estar vigilando una carretera con una ametralladora.
¿Por qué cree en la diplomacia?
Porque creo en esta institución y en cuanto trabaja por conseguir la paz.
Eran Nicole Kidman i Sean Penn a la pel·lícula La Intèrpret. Nicole Kidman feia el paper d'una intèrpret de les Nacions Unides que accidentalment escolta un pla per assassinar el president de la República Democràtica del Congo. Aquest film va donar a conèixer la feina d'aquests professionals, els intèrprets. Avui, des d'Estrasburg, volem apropar-nos a una tasca que és de vital importància, que l'acabem de comprovar en l'entrevista amb Graham Watson, perquè Edwina Monbrú i Hugo Pulli ens han estat ajudant a que els ciutadans de Catalunya escoltessin aquesta entrevista, però perquè no hi hagi mals entesos en un lloc de decisió i treball tan importants com són les institucions europees, la feina que fan els intèrprets és fonamental. I tenim a Cristina Mills, a Mari Fons i a Fèlix Ordeig, que fan aquesta feina, tots dos, tots tres, vaja, intèrprets freelance de les institucions europees. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Bon dia.
A veure, aclarim una cosa als nostres oients. Què fan la Cristina, la Mary i el Fèlix aquí a Barcelona mentre jo sóc a Estrasburg? Que avui no us han cridat, per entendre'ns, eh?
Avui estem de vacances.
Esteu de vacances?
Sí, sí. Com aquí diu. Sí, sí, perquè som freelance, justament.
Perquè això funciona que, en funció de la feina que tenen les diferents institucions europees, us criden i vosaltres automàticament aneu on calgui, no?
Correcte. Nosaltres ens demanen si tenim disponibilitat per certes dates i si ens necessiten en aquelles dates, doncs nosaltres anem cap allà on faci falta.
A veure, la Cristina Mills, la Mary Fons i el Fèlix, quants idiomes parleu cadascun? 4, 5, 5 idiomes com a mínim, no? Tots vosaltres?
Sí, més o menys anglès, francès, la Cristina també a partir de l'alemany, i parla l'alemany també, i la Mary també l'italià, i jo el portuguès, a més.
Fantàstic. Aleshores, això que acabem d'escoltar de la Nicole Kidman i el Sean Penn, que és un cas extrem, vosaltres no ho heu viscut, però sí que és fonamental, suposo, l'acompanyament a la interpretació d'allò que està passant, perquè depèn de la vostra feina es poden generar molts problemes, no?
És molt important estar pendent del que hi ha i de quin és el tema que s'està tractant. Això, tenim, recordo una història, una situació que em va passar fa molts anys en un congrés de gerontologia,
sí,
que la intèrpret que m'acompanyava va arribar i va voler començar ella, però no estava centrada perquè acabava,
sí,
d'arribar. I era un congrés de gerontologia i diu...
Tu vas dir, calla,
la bellesa és molt important. Beauty is very important. Dius, doncs no.
No era, però, aquesta.
A tu, Cristina, tu també vas viure una situació, diguéssim que anecdòtica, però important, amb en Martin Schulz i en Jaume Cabré, no?
Sí, sí, jo he tingut ocasió d'acompanyar el Martin Schulz en les seves dues visites que ha fet a Barcelona últimament, i justament,
sí,
ell és un gran fan del Jaume Cabré i va demanar,
sí,
de poder-lo veure a la seva primera visita.
Mm.
I bé, ens en vam anar cap a la seva editorial, allà hi havia el Jaume Cabré, es van saludar i tot d'una el Jaume gira, em,
sí,
veu i em diu, carai, Cristina, què hi fas tu aquí? I resulta que, bé, el Jaume i jo ens coneixem ja per qüestions familiars des de fa bastants anys.
Sí.
I bé, doncs va ser bastant útil per aclarir alguns passatges de la traducció
de les
novel·les.
De,
exacte, de les veus del Pamano, on la traductora cap a l'alemany havia fet una molt bona feina,
sí,
i havia traduït una dita catalana, doncs, per un refrany alemany, i el Martin Schulz va quedar tan impressionat que el Jaume Cabré conegués aquell refrany alemany i aquella,
sí,
situació, fins que ja es va aclarir que havia estat una excel·lent tasca de la traductora.
Molt bé. Traductora, que no intèrpret, tu feies d'intèrpret en aquell moment, i parlem de la traducció, que això també ho hem de distingir bé.
Exacte.
Perquè quan la vostra feina, la feina que aquest matí li hem vist, li hem escoltat Ponce, a l'Edwina, a en Lugo, a la Cristina, a la Mary i al Fèlix, és d'intèrprets, que és una feina molt diferent de la traducció.
Sí, bàsicament es podria resumir dient que la interpretació és el que es fa verbalment, oralment, i la traducció és només escrita. És una manera fàcil d'explicar la diferència entre les dues professions.
Quan diem interpretar, volem dir posar-se la pell del qui està comunicant per no, diguem, trair l'esperit comunicatiu, no?
Exactament, tu ho has definit perfectament.
Suposo que en casos de terminologia molt tècnica, com us ho feu? Perquè ara estava pensant, aquí dins, avui, s'està provant la unió bancària, no? Aquí segur que hi ha terminologia que de manera recurrent vosaltres heu anat sentint i utilitzant en els darrers anys. Però quan s'aprova una directiva sobre, jo què sé, mediambiental que implica gasos i terminologia tècnica, com us prepareu?
Doncs no només quan s'aprova, sinó un cop s'ha aprovat, quan s'ha d'aplicar en tots els àmbits en què s'aplica. I no només quan estem treballant per la Unió Europea, sinó quan es troben els empresaris del RAM per veure com ho aplicaran i el de retruc s'ha de prendre aquesta terminologia en molts àmbits diferents. I això es fa estudiant. De fet, s'estudia molt per interpretar bé. Cal estudiar, i tens un congrés sobre un tema determinat, et pots passar moltes, moltes hores estudiant no només la terminologia, però la terminologia és... Com més especialitzat sigui el tema, més t'ho miraràs.
I no us fa por quedar-vos tallats, quedar-vos entrebancats? Perquè, clar, vosaltres esteu a les cabines procurant en els diputats i diputades la informació que és imprescindible perquè ells puguin prendre decisions, no? Sí, no us ho ha passat mai de quedar-vos penjats?
Sempre intentem, a veure, amb l'experiència també aprens a no quedar-te penjat del tot. Si de vegades el discurs és molt ràpid, perquè també s'ha de dir que l'hemicicle, la majoria dels diputats llegeixen els seus discursos, i és clar, de vegades s'arriba a unes velocitats que són difícils de reproduir amb absoluta fidelitat. Però bé, un intèrpret professional i amb experiència és capaç de treure'n l'entrellat i de fer una síntesi, un resum, que sigui el més proper possible a l'original. Per tant, quedar-se en blanc, en principi, ja a aquests nivells no passa.
I no us ha passat mai de dir, ara quan interpreti això i ho faci arribar a l'altra part, tindrem un conflicte. Tant de bo no ho hagués de traduir, tant de bo no ho hagués d'interpretar, això? Això no us ha passat mai? Això sí que... Estem a les portes d'un conflicte quan jo faci aquest pas.
Sí, això pot passar, sí, perfectament. De fet, però com diu la Cristina, l'experiència hi fa molt, també. Jo recordo quan jo tot just vaig començar a interpretar, poder el primer any, en què doncs, et prepares, ets molt conscient, evidentment, estudies, però a vegades doncs, la inexperiència et fa una mala jugada. Recordo, no al Parlament, estàvem en una reunió tècnica del Comitè Veterinari Permanent, la Comissió Europea, i estàvem parlant de la pesta porcina africana. I jo estava treballant cap al castellà, a la cabina espanyola, i resulta que el meu col·lega em va fer veure que jo havia estat parlant no de la pesta porcina africana, sinó de la fiesta porcina africana.
És boníssima, aquesta.
Sí.
Estic convençuda que entre tots m'estan mirant des de la cabina on han estat treballant l'Edwina Montbrú i l'Hugo Pule. Estan assentint perquè estan compartint amb vosaltres la feina, lògicament, i el mateix esperit, però realment en deveu tenir per parar un tren d'anècdotes curioses. Suposo que teniu un compromís professional que us obliga a no poder desvelar els continguts de les conferències i de les reunions on treballeu, no?
Sí, nosaltres, ja pel sol fet de treballar com a intèrprets, estem sotmesos a un codi ètic professional que inclou com a punt principal el de la confidencialitat. És a dir, nosaltres no podem explicar el que acabem de viure a la cabina. Jo sé, per exemple, de col·legues que han treballat al Parlament Europeu fa molts anys i que els periodistes els esperaven a la sortida del passadís on donen les cabines per demanar-los què s'havia dit a la sala i lògicament un intèrpret no pot revelar absolutament res del
Muts.
Que ha sentit. Muts i a la gàbia.
Boca tancada, Muts i a la gàbia.
Sí, 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 sí.
I a la gàbia és on sou moltes vegades.
I tant,
eh?
Ben sí. Tancadets allà, ben insonoritzats.
A la peixera.
Cristina, Mary, Bèlix i la Dina i el Hugo, com que em responen amb el cap, també tenim 5 versions. Els oients han de saber que d'aquesta entrevista en tenim 5 versions. Suposo que heu de ser persones molt, molt discretes, no? Aquesta, això va en el caràcter vostre, no, també?
Sí, bé, a part del...
N'hi ha algun que no,
eh? Bé, alguns que no, alguns que no. Però nosaltres sí, nosaltres muts i a la gàbia.
I tant. D'aquí no en sortirà res.
Escolteu, sí. I us poden trucar indistintament del Parlament Europeu, de la Comissió, del Tribunal de Drets Humans, del Tribunal de Justícia, de qualsevol de les institucions europees?
El de Drets Humans és del Consell d'Europa.
Sí.
Sí.
Però sí.
Sí, però sí, també ens criden al
Consell d'Europa. Sí, tenim unes llistes comunes de les institucions on hi figurem tots els intèrprets que hem passat el test d'acreditació. I un cop ets en aquestes llistes d'intèrprets freelance, doncs pots treballar per qualsevol de les institucions europees, Parlament, Comissió, Consell, Tribunal, Comitè de les Regions, etc.
Clar, abans la Cristina deia, he acompanyat a Martin Schulz, que recordem-ho, actualment és el president del Parlament Europeu, però és el candidat a presidir la Comissió Europea per part del Partit Socialdemòcrata. L'he acompanyat en dues ocasions a Barcelona quan ha viatjat. Passa que una persona, un polític del Parlament o de les institucions europees digui, jo vull que em tradueixi l'Edvina o l'Hugo o el Fèlix o la Cristina o la Mary. Passa que volen un intèrpret al seu costat que sigui de la seva confiança?
No, normalment és el servei d'interpretació qui assigna aquesta persona. A més, en el cas del president té un servei, o diguéssim que al Parlament hi ha un servei d'interpretació pel que són les cabines d'interpretació com les que heu vist avui, i llavors hi ha un servei especial que és el servei personal o ad personam. Aquests són els que s'encarreguen seleccionar o de triar els intèrprets que faran l'acompanyament d'un d'aquests polítics quan està de visita en un altre país, o bé quan rep la visita d'un mandatari també estranger a Brussel·les o a Estrasburg.
La veritat és que estem molt contents de fer aquest espai avui aquí dins d'aquest programa especial que fem al Parlament d'Estrasburg per reivindicar la feina dels intèrprets, que en aquest cas, i ara ho acabarem d'explicar, és molt intensa i per tant importantíssima perquè això funcioni, perquè fa molt poc vam viure un moment trist pel que fa als traductors que actuen, en aquest cas, a l'Audiència Nacional en una qüestió tan delicada com és un judici.
La paraula que jo utilitzaria no seria la de por.
D'acuerdo.
Perdone.
A ver, la palabra que definiría sería, no sería la de miedo, o sería la de miedo, lo que ha dicho.
Por favor, silencio.
He dicho, la palabra exacta no sería miedo.
Manifestacions al voltant del Parlament, sí. Sí. Molt concretament, l'any 84 va haver-hi una gran manifestació.
Sí, se va cerrar el Parlament en 1980.
No.
Sí, si podría repetir lo último, por favor.
Sí, vamos a decirlo en castellano, que acabamos antes.
Això a vosaltres no us pot passar. És a dir, no pot ser que amb una feina d'interpretació vosaltres acabeu demanant-li a la persona que està a la tribuna de dir, escolti, si m'ho pot repetir, sisplau, us expulsarien, oi?
Home, pot haver-hi circumstàncies en què hagis de demanar que et repeteixin una frase, però el que no pot ser és que no entenguis l'idioma original, o sigui, no pots acceptar una feina, això també està al nostre codi deontològic, que no acceptes una feina per la qual no estàs qualificat. I hi ha errors de principiant, que és pensar-se que estàs qualificat per fer una feina i no estar-ho. Però amb l'experiència també s'aprèn això, i el que no pot ser és que si no saps l'idioma acceptis un encàrrec.
Clar, jo us he de dir que des d'aquí a Estrasburg la cara de l'Edwina i el Hugo escoltant això que acabem de viure a l'Audiència Nacional era un poema. Sí. O sigui, la seva cara era un poema. I intueixo que la Cristina, la Mary i el Fèlix aquí també ho és, no?
Sí, sí, perquè... amb les mans al cap.
Amb les mans al cap.
Jo no havia sentit mai això, però m'he quedat allò... Déu-n'hi-do, que horror. I no solament això, cal dir també que fins i tot intèrprets experimentats han de saber per quines feines estan qualificades. Per exemple, hi ha molts intèrprets especialitzats en temes molt complexes com tot el que és la medicina o la farmacologia. Jo porto molts anys a la professió, però jo mai acceptaria una feina d'aquestes característiques perquè no em considero qualificat ni preparat.
El problema és que de vegades no et diuen de què va. I aleshores t'hi trobes.
Sí, exacte.
I per això hem de tenir molta cultura general i molta lectura, perquè et pots sortir de tot, i més a les institucions.
Escolteu, una altra qüestió. Vosaltres, els intèrprets de les institucions europees, feu dinars i sopars de Nadal amb tots els intèrprets de tots els països? O sigui, us trobeu? Feu comunitat?
No.
És que m'ho vull imaginar, això.
No. Aquí la cosa va, com anomenem nosaltres, per cabines. La cabina espanyola es reuneix per fer la copa de Nadal o per anar-se'n a fer un sopar.
A la cabina espanyola quan sou?
Ai, doncs no ho sé. A veure, hi ha un cos de funcionaris que deuen ser en aquests moments al Parlament 10-12, potser, o potser uns quants més ja, i després tota una llista de freelancers que no tinc ni idea de quanta gent inclou.
Sí, però per tant, si es reunissin tots els intèrprets de les 24 llengües que funcionen en aquests moments, de quanta gent estaríem parlant?
Estem parlant de la Comissió, el Parlament i el Tribunal de Justícia.
Quan parlem,
potser,
sí.
De bastants centenars.
De bastants centenars de persones, eh?
O més.
De bastants centenars de persones.
Perquè pensa que hi ha tots els idiomes oficials que hi ha, eh? Hi ha 23, em sembla, 24.
Sí. Escolteu, i finalment, el català com a idioma... L'heu viscut, vosaltres heu viscut els estires i arronses, no?, de la presència del català, no únicament a les institucions europees, sinó també, lògicament, al Congrés dels Diputats, quan es produeix una frase una mica més llarga del normal, se sent el president que diu diputado, atienda, no? Sí. Ho veieu factible que el català arribi a ser llengua oficial a les institucions europees si Catalunya no és un estat?
Jo crec que això és molt difícil. A veure, estem parlant aquí d'un sistema d'interpretació de conferències simultània, bàsicament, de 22-23 cabines. És tècnicament molt complexa. El que sí que hi ha la possibilitat és que s'inclogui, penso jo, i ho dic des d'un punt de vista personal, el català com a llengua passiva. És a dir, que no requereixi una cabina addicional, però que sí es pogués parlar en sala i que es pogués traduir a les altres llengües. Jo crec que això seria una possibilitat.
Doncs Edvina Montbrú, Hugo Puli, els saludem des d'aquí, que estan a dins de la cabina i que ens han ajudat amb Graham Watson i sobretot a la Cristina Mills, a la Mary Forns i al Fèlix Ordeig. Us agraïm moltíssim a tots cinc la vostra feina i agraïts que hagin pogut reivindicar a través del Matí de Catalunya Ràdio la feina dels intèrprets i posar-la en valor, perquè realment l'espectacle dantesc que hem viscut a l'Audiència Nacional contrasta i molt amb la feina que feu aquí. Moltes gràcies a tots.
Gràcies a vosaltres i que acabeu de disfrutar molt d'aquesta preciosa ciutat d'Estrasburg.
Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya.